Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
El celler Viader és el nou membre de la marca col·lectiva Corpinat, després d'haver superat totes les auditories obligatòries. Amb aquest ja són 14 els cellers que plega el col·lectiu i que elaboren vins escumosos, seguint un dels reglaments més exigents del món en rigor i qualitat. Avui al programa volem conèixer aquesta nova incorporació i per això hem convidat el seu propietari, l'Eduard Viader, que ja està a punt als estudis de Ràdio Sant Sadurní amb el company Sergi Fernández.
Aquests dies s'ha donat a conèixer l'entrada d'un nou celler a la marca col·lectiva Corpinat, el celler Viader, el 14è, que fa aquesta passa de deixar la denominació d'origen cava per entrar en aquesta marca Corpinat, cada vegada més consolidada i amb nous noms. El darrer que ha entrat, segurament alguns els agafa una mica contrapeu, celler Viader, però si parlem de Moscàndia, segurament que hi ha molts oients que sí que el situen molt bé. I aquí a l'estudi de la ràdio tenim l'Eduard Viader. Eduard, imagino que aquests dies aquesta notícia ha suposat trucades, missatges i una mica més d'atenció, no?
Doncs sí, efectivament, entrar a Corpinat et situa en un punt una mica mediàtic, sobretot en el moment d'entrada, i evidentment molt focalitzat en el món del vi, no? Però sí, és clar, trucades des de clients i distribuïdors felicitant-te, o amics, a possibles nous distribuïdors, a possibles nous clients que també s'interessen en un nou Corpinat desconegut. Així que sí, una mica de bany aquesta setmana i anant a visitar amunt i avall. I, sí.
Com es va anar cuinant aquesta decisió i fins a arribar ja a la determinació de finals de l'any passat de dir vaig a saltar Corpinat?
Aviam, és un procés llarg. En el meu cas particular, doncs el celler, tot i que celler Viader, el nom com a Viader és nou d'aquest gener, però jo vaig muntar el celler amb 21 anys, l'any 2009. Vaig començar amb una caveta de lloguer al carrer La Bernó d'aquí Sant Sadurní, al costat de l'Ateneu. Després allò, encara era estudiant d'enginyeria agrònoma, allò va anar progressant, vaig llogar un altre magatzem. Paral·lelament vaig estar treballant amb un altre celler molt reconegut d'aquí de Sant Sadurní, doncs, durant 14 anys. I mentrestant anava treballant, doncs, anava fent créixer el meu petit projecte, no? Vaig començar com molts, o fent el que molts a dia d'avui encara fan, que és comprant el vi base i fent la segona fermentació i fent el cava, però clar, a mi aquest esperit jo volia tancar el cercle. En el cas meu, doncs, no teníem vinya, a Cal Viader hi havien hagut vinyes, n'hi havien hagut moltes, però als anys 60 es va fundar Covid, es va passar tot allà i després es van anar venent i ja, jo mai he vist vinya allà a Cal Viader, no?
Diríem, en teníeu, però no hi havia cap projecte de celler ni cap idea en aquell moment a la família, no?
Hi havia celler a darrere de l'Ajuntament, a casa, sí. Hi havia hagut el celler on s'entrava tota la barema de casa, es vinificava i es feia vi granel i es venia el vi granel, però era per donar la sortida a la producció de la finca de casa.
I prou, clar.
Això després es van ser fundadors de Covides, socis fundadors amb molts altres pagesos de la vila i la comarca, i llavors es va passar a vinificar Covides i el celler de casa va quedar tancat i eliminat i es va sortir del centre de Sant Sadurní. Però mai va ser el negoci de casa. El negoci de casa era vendre medicines i medicaments, no? Ja tots ho sabem, els d'aquí Sant Sadurní. Llavors això, doncs, es van anar venent les finques fins que no en va quedar cap. Llavors jo sí que tenia ganes de dedicar-me a fer vi.
No vas dubtar?
No, a casa sempre m'havien dit que havia estudiat el que m'agradava. A mi el món agronòmic sempre m'havia agradat molt. Vaig fer enginyeria agrònoma primer a Castelldefels, després a Lleida, fins als 5 anys, fins a completar tot el cicle. I sempre he estat treballant ja, doncs, des dels 14 anys que vaig començar a collir raïms, després treballant amb cellers els dissabtes i dies festius i això per guanyar alguna pela. I després ja muntant el meu negoci, doncs, perquè tenia ganes de fer el meu, no? Llavors, clar, a la diferència de molts cellers d'avui dia o emprenedors d'avui dia que venen de tenir finca i vendre raïm o malvendre el raïm a cellers aquí a la comarca i començar a vinificar, en el meu cas és al revés. Jo vaig començar anant a mercat, fent una marca, venent les ampolles i anant cap a l'inici, paulatinament. Un gran què va ser l'any 2016, on ens vam trobar amb la família Bosch, els descendents de Ramon Bosch de Noia, el nom de la biblioteca, no?
Sí.
La Magda Bosch, en aquest cas, i els seus tres fills. I bueno, doncs van mig proposar, ostres, podries venir a Can Rossell a fer vi, no? I això va ser un cabatàs, entre copes, no? Vull dir, una cosa surrealista.
Molt informal, no?
Sí.
I acaba sorgint aquesta proposta.
I em diu, Can Rossell, on és Can Rossell? Oh, un mas que tenim allà a la finca i tal. I igual, vale. Pues clar, el diumenge següent estava mirant el mas, un mas totalment molt bonic, però totalment en ruïnes, que també des dels anys 60, també des de quan es va obrir Covid, s'havia quedat en desús, abandonat i sense manteniment, i bueno, pues estava totalment en ruïnes. En aquell moment va ser quan vam començar a parlar de la possible compra de la masia, el celler i alguna de terres, i al final ens vam acabar posant d'acord i em van vendre aquest trosset d'on un dia d'avui el celler havia de, no? Vam fer tota la reforma i el 2020 ens vam traslladar. Però clar, aquí hi ha un canvi molt important, que és quan passem d'estar al centre de Sant Sadurní fent la segona fermentació, criança i degullament i comercialització, a tenir vinya pròpia, a tenir un celler, no un superceller, però un celleret una mica més ben muntat, i on comencem a vinificar, però al principi parcialment. Però clar, Corpinat neix el 2018, el 2019 els cellers inicials és quan surten de cava, i el 30 de gener del 2019 és quan abandonen la DO i comencen a comercialitzar amb la marca de garantia.
Clar, el projecte encara era molt tendre, no?
Sí,
molt
jove. En el meu cas jo ni em plantejava que jo pogués ser un candidat, perquè en aquells anys encara no vinificava.
Ho veies lluny, no?
Bueno, ni plantejat. ni plantejat. Però clar, el que comences a vinificar, dius, bueno, ja estic fent una mica, doncs fem una mica més, fins que arriba un punt que dius, bueno, per lo que queda anem a vinificar-ho tot i ja decidim no comprar res de vivase i vinificar-nos-ho tot. Llavors, clar, quan fas aquest pas dius, bueno, doncs realment a nivell de mercat, de prestigi, de prescripció, cava està molt tocat, per H o per B, i em sap greu dir-ho perquè som cavistes i som de Sant Sadurní i el cava és el nostre fill, no? Però bueno, arribat al punt de que hem de fer foc nou i realment sí que estic convençut de que Corpinat és la falca o el punt d'inflexió per acabar una sèrie d'anys o inclús una generació sencera on ha primat el volum i el preu baix i la batalla. Aquest poble ha sigut més tu quantes ampolles fas i a veure si en puc fer més, i tu quan el vens i a veure si
la quantitat, no?
A un cèntim menys que tu, quan la batalla hauria de ser tu quin preu el vens i a veure si el puc vendre un euro més car que tu, no? Per què? Per donar valor a tota la viticultura, que és el que ha perdut el valor, on no s'està incorporant joventut, on s'està acabant i on és més fàcil que acabi sent un polígon industrial o un camp de plaques fotovoltaiques que no pas una vinya. I crec que ningú vol això pel Penedès. Bueno, no, ningú no. Hi ha gent que sí que li encanta fer polígons industrials i s'hi guanya molt bé la vida, no? Però no és el que, en general, els que som fins aquí és el que ens agradaria. I Corpinat crec que ens pot ajudar molt a...
Clar, és una marca que revitalitza molt el territori i aquesta marca, no? de Penedès, no? D'identitat.
Dignificar una feina que ve des de la terra fins al mercat. I què vol dir? Doncs vinificar-ho tot a casa, no entrar en el joc de comprar vivase, comprar ampolles en punta, marques blanques, el 30% com a mínim de les ventes de la denominació d'origen cava és marca blanca. Marques de tercers, això ja et diu que bueno, la identitat que té,
potser no és el bon camí, no?
No. Llavors, Corpinat, per exemple, estan prohibides, no es pot fer una marca de tercers. Aquí es centra molt en dignificar el sector i apostar per una cadena de valor sòlida i el valor afegit que la feina que es fa en aquest sector, pues, transmetre-la molt clarament al consumidor, perquè l'altre punt és aquest, que el consumidor li és complicat tenir la informació clara de qui és qui i qui fa què, i Corpinat sí que al final el missatge és tan contundent, tan explícit i tan estricte que és molt clar. I quan és molt clar, doncs, també ajuda.
Com ha anat aquesta auditoria, aquest procés, no? com d'examen, no?
És el primer que has preguntat i m'han anat per les rames. Clar, en el moment que veiem o veig que sóc un possible o que el reglament de Corpinat m'hi puc acabar adaptant fent uns quants passos més, doncs és el moment que dic, bueno, doncs va, seiem. Això ha sigut un procés de 2 anys, és a dir, la notícia surt aquesta setmana, però sí, fa dos anys que estem amb converses i bueno, doncs, analitzar tot el que fas a casa i dir, bueno, això hi encaixa, això no, aquestes varietats, aquests productes, aquest vi, no? Doncs, al final, molts sacrificis, molta inversió, per un celler petit com el meu, que estem parlant d'un celler de 60.000 ampolles, jo i un empleat, vull dir, una cosa molt micro, doncs una inversió molt elevada, però bueno, amb un objectiu clar, no? Llavors, sí, comences a passar auditories, Buró Veritas, que et comencin a auditar, a mirar, auditoria de vinya, auditoria de celler, anar passant passos, sacrificis de dir, bueno, doncs faig un escumós que feia amb unes varietats que no són aptes, doncs me'l carrego.
Clar, pel camí has hagut de deixar sí. Camises, no?
Sí, sí, evidentment, se n'han de deixar algunes per agafar-ne unes de noves. Feia un ancestral de Moscat i Sauvignon, doncs escumosos de Moscat i Sauvignon a Corpinat no encaixen, no hi han de ser. Doncs bueno, doncs ja no ho fem, ja està tot venut, liquidat i és fora, ja no l'estem fent. Farem altres, ja sortirà l'any que ve algun altre ancestral que estem fent, però temps al temps i quan toqui, i a dins sota l'empar i sota el paraigua de Corpinat.
I sota el paraigua de Viader, no? Que era segurament fa uns anys, no sé si va ser una mica de decisió de dir... És que no vull que em relacioni, no vull el meu projecte, no vull posar...
Clar, en aquell moment, l'any 2009, jo amb 21 anys, el negoci familiar era Viader Anàlisis, que molts dels oients d'aquí de Sant Sadurní segur que saben qui són. Era el negoci dels pares i tots els cellers de la comarca eren clients de casa. Llavors, que el fill...
Et volies desmarcar una mica, no?
Que el fill fes un celler, Viader, i barregés, vaig preferir en aquell moment... També amb 21 anys posar el cognom em semblava molt clàssic, no? I volia buscar algú desmarcar de casa i que no fos tan clàssic.
Clar.
En aquell moment vaig pensar en Muscàndia, que ve de Vitis muscadinia, que és un peu americà que es fa servir per fer pèls i que siguin resistents a la filoxera, i de muscadinia em vaig inventar Muscàndia. Sempre amb un cert recel o dubte de agradarà, no agradarà... Bueno, doncs hem passat 15 anys i aquest dubte segueix, hem canviat la imatge, hem canviat mil coses, el projecte ha canviat, però sempre Muscàndia despertava, primera, poca serietat, segona, denotava Muscat, que és una varietat potser molt bona, molt utilitzada, molt mediterrània, però no valoritzada, perquè sempre sembla que hagi de ser el vi més fàcil, i a més Muscat amb els escumosos no em faig servir. Per tant, al final... També els pares ja està tancat, jubilat, el laboratori està més que liquidat, nosaltres ja no ho vaig voler seguir, el meu germà menys perquè viu a l'estranger i té una altra professió. I al final, bueno, doncs Viader ara ja sóc jo i què més fàcil que explicar que la marca és Viader, que és el meu cognom.
Correcte.
I no cal donar més explicacions. Per què Viader? Pues perquè sóc l'Eduard Viader.
I també el context, i també el context ja... Sí. Està molt bé separat, no? Molt més clar.
Molt més clar, i també la visió que tens de quan tens 21 anys i surts de l'ou i comences a fer l'experiència que hi ha ara, després de 15 anys d'anar a mercat, a vendre i tot, doncs tens més clar el que més bé és o el que és més defensable o més fàcil d'explicar, no? I, evidentment, doncs, la resposta de ja els nostres clients i distribuïdors i de tothom està sent molt bona, perquè, ostres, molt millor marca Viader, molt millor aquesta imatge, molt millor amb Corpinat. Vull dir que crec que hem fet un pas endavant molt, molt gran per assentar el futur del negoci familiar i del que estic vivint, en definitiva.
La marca col·lectiva Corpinat està darrerament, des que va aparèixer, apretant molt també a nivell de regulació, de reglamentació. Fa pocs dies el Parlament de Catalunya, aquesta llei de la vinya i el vi, una mica per... Clar, la marca s'ha mogut, no?, i el celler s'ha mogut, però també demana una mica que el sector, no?, i que la legislació i l'administració també faci segons quins passos, no?
Aquí no et puc respondre amb molt de detall perquè l'entrada oficial...
Acabes d'arribar, sí.
És de dilluns, per tant, no he assistit...
Com a espectador, de moment, no?
No he assistit a cap de les reunions internes, ni assemblees, ni junta, evidentment, no, perquè no em formo part, ni formaré part de la següent, però ni a les assemblees encara no he assegut a cap taula d'una assemblea. Per tant, l'únic que puc respondre és la visió que hi ha o les converses informals que he tingut amb gerència i secretaria de Corpinat fins al dia d'avui, o evidentment amb els altres membres dels altres cellers, no? Però sí, és clar, una mica la voluntat és, o sigui, la voluntat ferma de Corpinat és créixer en número de cellers, en producció, i que la marca, per tant, tingui molta més capilaritat a mercat i sigui molt més coneguda. Per què? No per ser gran, sinó perquè és la forma d'aquesta filosofia de defensar el territori i donar valor afegit al territori amb 14 cellers, dels quals molts són molt petits com jo, doncs és difícil, no? Si volem que el Penedès ens defensem i siguem una de les regions punteres a nivell mundial en escumosos, doncs hem de ser molts més amb aquesta filosofia i amb aquesta voluntat. N'hi ha més que tenen aquesta... Sí, ja aniran entrant, segur, de ben segur. A l'administració, que se li reclama? Home, doncs més reconeixement a la marca, la voluntat, no sé si de tots els socis o no, però almenys la meva, m'encantaria que aquesta marca acabés sent una denominació d'origen. L'únic que això serà complicat per les normatives que hi ha a dia d'avui, però bueno, l'objectiu jo crec que hauria d'anar cap aquí, no? Acabar sent una denominació d'origen referent al món, en el món d'escumosos.
Eduard, per anar acabant, abans entraves una mica en el moll de l'os d'aquesta situació que he viscut en diferents fases al llarg del temps i de la història, no? Petites o grans divisions, no? O aquest sector que té moltes realitats, no? L'eix de la quantitat, de la qualitat, de preservar el territori, no? De l'elaboració de la producció. Tu veus aquests acostaments o aquesta situació en què hi pugui haver millors sinergies o convivència, des d'anècdotes com una fira com el Cavatàs, que porta el terme cava i quines implicacions té fins a una mica aquests moviments que Corpinat està fent, però que en relació amb d'altres actors del sector continua sent difícil, no?
El sector és molt variat. Hi ha molts perfils, cada casa és un món i evidentment cadascú a casa seva ha de fer el que més li convingui i el que cregui més convenient. Faltaria més, no? Acostaments, doncs, evidentment hi ha cellers amb qui hi ha moltes sinergies i n'hi ha altres amb qui és impossible un acostament o una sinergia perquè hi ha objectius molt,
molt diferents,
molt allunyats, per tant, cadascú triarà el seu camí i tant de bo pel bé de la comarca li vagi bé a tothom, no? És a dir, no, des d'aquí no, o almenys des de la meva part particular, no desitjo pas cap mal a cap altre celler, ni molt menys. Però sí que si jo m'imagino un Penedès, el meu idíl·lic, a mi m'agrada molt el món del vi, viatjo sempre que puc, viatjo a altres regions, i el Penedès em fa una mica de... Ja no sé si dir la paraula... No, vergonya no, però una mica de recança, de dir, ostres, és que la major part de cellers no tenen ni pinya ni premsa. Llavors, un celler que no té premsa... i que jo parteixo d'aquí, amb molt d'honor. Jo, és a dir, jo no seria on soc si no hagués començat comprant vi base i fent el... Però, bueno, quan veus cellers que fa tres generacions que el que estan fent és això i no han premsat mai un raïm ni han treballat mai una vinya i els hi és igual perquè es tracta de trucar i que vingui la cuva, doncs aquí li falta identitat. Clar. A mi, totalment, no? I hi ha una desvinculació entre l'embotellador al pagès, que és abismal quan vas a qualsevol altra regió vitivinícola.
També aquesta distància, no? Quan a vegades ens comparem amb d'altres regions molt més consolidades i amb molt més segell, no?
És que lo normal...
Part del problema ve d'aquí, no?
Lo normal d'un celler és que treballi la vinya, obtingui un fruit, n'obtingui un producte i el comercialitzi. I aquí és una, jo et diria que és de les úniques regions del món on vitivinícoles, on això no passa, on hi ha uns que treballen vinya i arriben a fer vi i uns altres que de vi acaben fent un escumós i un cava i comercialitzant-lo. I llavors, bueno, doncs, crec que es costarà generacions de que això canviï, no? Però passant per la informació del consumidor, per exemple, estaria molt bé que la llei del vi català s'aprovés perquè veuríem amb quin paper té cada celler amb les etiquetes de les ampolles i seria molt, molt més fàcil identificar qui fa cada feina. Per tant, un consumidor seria molt més fàcil saber que quan hi ha algú que treballa tot el cicle, doncs allò té un preu, i un altre que és un simple embotellador, doncs evidentment el preu no pot ser el mateix perquè no està fent tota la feina, no? Per tant, aquí seria molt interessant que el consumidor tingués molt més accés a aquesta informació, que, insisteixo, Corpinat ha clarificat molt això, o està clarificant molt això.
Eduard Viader, que vagi molt bé, molta sort amb aquesta nova etapa. Ja portes uns anys, força anys ja, vas començar molt, molt jove, però que continuïn els èxits i els bons resultats amb Corpinat.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i endavant.
Que vagi bé.
Merci.
Penedès en xarxa.
Amigo, regáleme un traguito que me sorprenda, una merienda, un dulce de su tienda que me ponga a bailar suavecito, bien pegadito, con un guarrito que me hable bonito y que me lleve pa' la playa sobre las olas, ay, que me moje en esas olas.
És un dels grups guanyador dels Grammy 2025. Amb aquesta Hora Lorca anirem cap al flash de 11:15.
Pana, me regalan, no en la roca. Dime, parcerita, yo ando aquí en la misma nota. Vamos pa' la guaira. Yo soy el chamito que no te va a andar con vaina. Fabuloso, matador. Desde que te vi ya me siento mejor. Vamos pa' la playa, contigo me voy. No traigo guarito, pero traigo ron. Vamos a parchar pa' sentirnos mejor. Sé que se me nota, porfa que me traigan otra copa. Dile al DJ que se ponga una de colado. Esta noche no vamos a llorar. Hoy mi gente vino a vacilar. Nada más hora loca y una pastillita pa' el bajón. Se me nota, porfa que me traigan otra copa. Dile al DJ que se ponga una de colado. Esta noche no vamos a llorar.
Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
L'Ajuntament de Calafell invertirà 1,9 milions d'euros en la fase final de la renovació del barri de Rodríguez Pita, al nucli de Segur. Les obres començaran d'aquí uns dies i duraran 8 mesos. El projecte preveu remodelar els carrers que encara no s'han fet, després de les actuacions dels darrers anys, una el 2010 i l'altra el 2022. En concret, s'intervindrà a la zona delimitada per la carretera de Barcelona, el carrer Baixador, el carrer Pisuerga i la plaça Lola Boronat. La remodelació es farà seguint la línia i imatge de les anteriors actuacions als carrers del barri, però un tret bàsic és la renovació integral de la xarxa d'aigües. A més, es renovarà l'arbrat provinent d'intervencions antigues que no és adequat a la configuració dels carrers. Aquest dimarts va tenir lloc el ple corporatiu municipal de l'Ajuntament de Torrelles de Foix. Durant la sessió es va aprovar l'actualització de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball per tal d'incorporar les noves places necessàries per l'ampliació de la llar d'infants. Pel que fa a les obres d'aquest nou equipament, que s'ubicarà a l'antiga escola Garau de Peguera, el govern municipal va explicar que es preveu enllestir els treballs al maig, de manera que les instal·lacions estiguin a punt per l'inici del proper curs escolar. Amb aquesta ampliació, el centre oferirà més places des de infantil 0 a I3. D'altra banda, el ple va aprovar la proposta de donar nom de senyoreta Mariana a la futura plaça que es construeix al costat de la llar d'infants, en homenatge a una antiga professora i directora de l'escola de Torrelles, i aquesta iniciativa també s'emmarca en la voluntat de donar noms de dones a carrers i espais públics del municipi. Sant Sadurní presenta Estic Lliure, Ocupa'm, una nova iniciativa per promoure els locals comercials buits. Aquest dimarts, el carrer Raval va acollir la presentació d'una nova iniciativa per incentivar l'ocupació dels locals buits del municipi. L'acte, celebrat davant d'un dels primers locals disponibles en aquesta primera fase, va comptar amb la participació de l'alcalde i la regidora de Promoció Econòmica i Comerç. També hi van ser presents la presidenta de Som Sant Sadurní i el representant de l'agència consultora responsable del disseny i desenvolupament del projecte. Aquesta iniciativa dona continuïtat a la tasca iniciada el 2015 per l'entitat comercial i de serveis Som Sant Sadurní, incorporant noves eines i recursos per facilitar informació i acompanyament a emprenedors i empreses interessades en instal·lar-se en un local comercial. S'ha presentat a la seu del Consell Comarcal de l'Alt Penedès la quarta edició del projecte Penedès Landscapes, Economia del Paisatge i les seves principals línies de treball. L'any anterior es van recuperar 59 llavors de 4 municipis, Pontons, Fontrubí, Mediona i Sant Quintí. Enguany, l'objectiu és estendre la recera a la resta dels 23 municipis de l'Alt Penedès. Per continuar amb la recuperació de varietats agrícoles tradicionals, s'iniciaran diverses sessions per concretar els informants del territori. L'objectiu és crear el Banc de Llavors de l'Alt Penedès. D'altra banda, el projecte Penedès Landscapes també vol treballar en el suport al relleu generacional agrari. En aquesta línia es vol donar eines de suport per incentivar la gent jove i trobar fórmules per facilitar la transmissió de les explotacions agràries.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts i mig de 11:15. En matèria de consum, afortunadament, hi ha sistemes alternatius de resolució de litigis, com la mediació o l'arbitratge, en els quals la Gavi Giral, cap del Servei Municipal de Consum de Vilafranca, ens proposa avui aprofundir. Bon dia, Gavi.
Hola, bon dia.
Ho farem de forma pràctica i ben acompanyades. Ens presentes la convidada?
Sí, avui ens acompanya la Blanca Ribas, que és la presidenta de la Junta Arbitral de Consum de Vilafranca, des de fa aproximadament un any i mig.
Benvinguda, Blanca.
Bon dia, benvinguda.
Què tal és això de ser presidenta de la Junta Arbitral? Suposo que et requereix de moltes explicacions encara ara.
Bueno, quan vaig, no?, quan vam decidir assumir-ho, era un repte, no? I, bueno, crec que tot el tema de l'arbitratge i així és molt interessant, no? I llavors jo a poc a poc estic aprofundint una mica en veure com anar gestionant.
A Vilafranca és un sistema molt veterà.
Consolidat, sí.
Però, clar, si no hi has hagut de recórrer, no el coneixes, potser.
És una mica desconegut. Tot i que a Vilafranca hem fet, portem molts anys, portem 30 anys de junta arbitral.
30 anys.
I 31, ja. Farem el mes de maig.
Són anys.
Sí, són molts anys. I, per tant, hem fet moltes campanyes de difusió del sistema, tenim moltes empreses adherides a l'arbitratge. Per tant, pensem que és força conegut dins del que cap. Tot i que, clar, és veritat que si no et trobes amb una problemàtica, doncs potser no hi acudeixes perquè no has tingut la necessitat. Però bueno, portem molts anys fent difusió i tenim per part dels empresaris molt de recolzament, no? I bueno, pensem que funciona bastant bé.
Sí, segurament que sí que hi ha molt establerta la idea de que si tinc algun problema en matèria de consum, amb serveis, puc anar al Servei Municipal de Consum de Vilafranca, m'ajudaran, em donaran un cop de mà. Ara, si preguntes per junta arbitral, aquí potser sí que ens perdem, però sí que saben que hi ha recursos, no?
Sí, sí, sí. El que passa que nosaltres mateixos, quan la gent arriba al servei, ja orientem una miqueta segons el cas, no? Hi ha persones que venen simplement a fer consultes, els donem un assessorament i potser ells mateixos poden arribar a resoldre el problema, no? Amb les eines que els hi donem. Després, si això no és possible, doncs els hi proposem doncs, una mediació, no? Per exemple. Llavors, a través de l'Oficina del Consumidor s'intenta contactar amb l'empresa reclamada, mirem a veure si és possible doncs, arribar a un acord amb ells per poder resoldre el conflicte. I quan això no és possible tampoc, perquè l'empresa doncs, no accepta la mediació, se li proposa si vol acceptar un arbitratge. Val? Un arbitratge és un sistema de resolució de conflictes en la que es designa un àrbitre, un òrgan arbitral, que pot ser un o tres àrbitres, depèn del cas, i aquest àrbitre dicta una resolució que és de compliment obligat per les dues parts i que té el mateix efecte que una sentència judicial. I això es fa quan ja no ha estat possible, quan hem esgotat totes les vies, no? Quan el consumidor ja s'ha adreçat a l'empresa, ha fet la reclamació pel seu compte, després ha vingut a l'oficina de consum, tampoc hem pogut arribar a un acord, i aleshores és quan es designa aquest òrgan arbitral, que llavors és quan intervé la Blanca i els altres àrbitres que són els que dicten les resolucions.
Expliqueu-nos com és una junta arbitral de consum, perquè ens fem la idea, no? Qui hi ha, com funciona, com es desenvolupa.
Clar, jo per la part que m'afecta que és quan entro, no? Nosaltres entrem, com ha dit la Gavi, quan ja no hi ha hagut mediació, no? Quan elles han intentat per totes les parts intentar posar, no? Què és el que ofereix una part i què és el que proposa l'altra, i quan les parts no poden arribar a un acord és quan entrem. Llavors, a nivell d'imaginari podria arribar a ser igual, no? És a dir, quan formem l'acte, que és com anar a un judici, no? És veritat que és una cosa més propera, no? Que no és tan formal, no? Que les parts poden expressar-se, que no hi ha els continguts tan tancats com, no? Quan vas a un jutjat, que primer una part, després l'altra, si no has aportat prova ja no hi és aquell moment. També té una diferència, no? Bueno, nosaltres a vegades actuem com a òrgan únic, no? Aleshores estic jo, només jo, i a vegades com a òrgan col·legiat. Quan és com a òrgan col·legiat, intentem que hi hagi, no? Jo com a presidenta, però després hi ha un representant de cada part, no? Un representant dels empresaris i un representant de consum. I el que et diria que és un punt diferent, no? Jo que he estat als jutjats com a advocada, és el tema de que nosaltres no decidim quasi mai en dret. De fet, jo no he decidit mai en dret encara, sinó que ho fem en equitat. No? Llavors, clar, la diferència a part del formalisme aquest de, bueno, si ara vull dir alguna cosa, la puc... Sí, no? Sempre tens temps d'acabar-ho de
no
dir tot.
No és tan encarcarat com
bueno,
un
no
judici.
Està... Clar, perquè ni ens sentem, sí que és veritat que nosaltres estem diferenciats, però ni ens sentem, ni ells, no? Ni ells estan allà en una part i no pots parlar ara. Bueno, sí, hi ha un protocol, hi ha una estructura, no? S'ha de fer així, després el laude, evidentment, té força, per tant, és una cosa que has de fer amb molta cura, no? I has de prendre la decisió, però el fet de que hi hagi també equitat, no? Fa que, bueno, doncs aquesta decisió no estigui tan tancada dins del que serien les lleis, no? Sinó que és una mica més, opera el sentit comú, no? Per dir-ho d'alguna manera, eh?
Parlaves del laude, seria la sentència, si ho equivalem a la justícia, no?
Sí, és a dir, nosaltres
la decisió final.
Clar, les parts aporten tot el que tenen i llavors el que fem normalment és una vista oral. En aquesta vista oral les parts poden acabar d'expressar-se, podem acabar d'entendre una mica tot el que ha passat, no? De percebre aquelles coses en les que tens dubtes, de veure si hi ha alguna cosa que no han acabat d'acreditar que t'agradaria que aportessin, i el resultat d'això és sempre, pues, el laude, que és una sentència, que té el que deia la, no, la Gavi abans, que té la mateixa aplicació que una sentència judicial, és executiva, vull dir, les parts no la poden impugnar. Sobretot, que també és un punt diferent amb el tema judicial, és que amb el tema judicial les parts la poden impugnar tant per fons com per forma. No? És a dir, no estic d'acord perquè no, no, perquè crec que hauries d'haver-me donat 300. En aquest cas només es pot impugnar si nosaltres hem fet alguna cosa malament de forma, entre comilles, no? És a dir, si no hem acceptat alguna prova, si no els hem escoltat quan calia, o si no alguna cosa així, si no és d'aplicació. I això és un gran repte també, no?
I la resolució és més ràpida que comparat amb la justícia ordinària?
Sí, jo crec que la resolució és bastant més ràpida, no? Perquè, bueno, primer perquè que arribin a Junta Arbitral, és a dir, que nosaltres acabem citant-los, elles fan una feina de mediació molt gran, no? I aleshores molts no hi arriben. Després tens el filtre que hi ha d'haver l'adhesió. Clar, bueno, l'adhesió o la voluntarietat d'acollir-te això. Clar, llavors ja tens un altre filtre que pot fer que algú, pues no s'acabi d'acollir, o no, l'empresa no vulgui, o la persona consumidora desisteixi. Llavors, els que arriben a... No? Ens que arribem a sentar-nos a taula ja són més poquets. I normalment nosaltres hem de resoldre en 3 mesos. Bon, 3 mesos, 90 dies, però des de que s'inicia la sol·licitud fins que hem d'emetre el laude són 90 dies. No els complim sempre perquè a vegades, pues, jo què sé, per notificacions, per intentar mediar, no? Perquè falta documentació o així, però tampoc et diria que anem molt més enllà d'aquest temps. Clar, a vegades es dilata perquè, pues, no, si estàs mediant, ara ens han presentat això, espera, no sé què... No? Bueno, però sí, és molt més ràpid.
I el consumidor es representa a si mateix? No té un advocat al costat? Torno a l'imaginari aquest que ens plantejaves.
Clar, ells es poden representar per si sols, tant una banda com l'altra. Llavors, que a vegades ens trobem amb representants? Sí, és més habitual trobar-te-la amb els empresaris, no? Potser perquè ja tenen un gestor o així. Però el decidir en equitat... Clar, això ho fa diferent. Si tu decideixes en dret, tu m'has d'exposar-li. L'article 25 de la... diu, clar, si tu decideixes en equitat, el que fas és valorar tot el context, no? De la situació, com s'ha produït, perquè, evidentment, també tens en compte, no? Si hi ha algun matís legal que et pugui ajudar, jo què sé, si algú s'ha pronunciat en respecte a això, no? Però és diferent. Llavors, entenc que la part... No... Potser m'equivoco, però no venen en el sentit de defensar-se aquell amb totes les eines que tinc, venen a explicar el que ha passat i aportar tota la documentació que provi allò que ha passat, no? Llavors ho fa una mica... No et fa desigual, entenc, no? Perquè els àrbitres ja estem allí per estirar si creiem que falta alguna prova o alguna cosa que no... no? Que completi la informació.
Sí, el que caracteritza l'arbitratge sobretot és això, és la voluntarietat, que les parts estan d'acord, les dues parts han d'estar d'acord en acudir a l'arbitratge, no? I això ho fa molt més proper, no? El que passa que, clar, no sempre accepten l'arbitratge. Clar, llavors hi ha com dues maneres, no?, de poder arribar a l'arbitratge. Una és adherir-se a l'arbitratge, és dir, que l'empresa, doncs, ja accepti un compromís d'adhesió a l'arbitratge per qualsevol cas que hi pugui haver. Això vol dir que firma un conveni amb la Junta Arbitral, se li entrega un distintiu d'empresa adherida, ella ha de fer ús d'aquest distintiu i ha de publicitar aquesta adhesió.
Ha de ser visible.
Ha de ser visible, eh? I pot inclús, doncs, incloure en les seves factures o en els seus contractes una clàusula que digui nosaltres estem adherits a l'arbitratge per qualsevol reclamació que hi pugui haver, i que el consumidor sàpiga que en cas de conflicte, doncs, pot acudir a aquesta via, no? Això, doncs, realment és una tasca molt important de part de les juntes de promoure aquestes adhesions perquè hi hagi la major acceptació possible, no? del sistema per part dels empresaris, que dona, al final, per ells també és un avantatge, no? perquè dona una imatge de qualitat, no? De seriositat, de proximitat, no? de poder dir, bueno, doncs jo soc responsable, responc dels conflictes que hi pugui haver, mirem de busquem una forma, no? Una forma pràctica per tots dos de resoldre-ho, no?
Hi ha hagut canvis respecte a aquesta adhesió de les empreses al sistema arbitral? Hi ha novetats?
Sí, tenim novetats una miqueta, sí. Bueno, ja anirem veient, oi, la Blanca? Ara hi ha hagut un nou reglament que regula el sistema arbitral, que es va publicar el juliol de l'any passat. I, bueno, i ara doncs, les empreses, sobretot aquestes grans empreses que estaven adherides a l'arbitratge i que de vegades doncs, tenien certes limitacions, perquè com que l'adhesió és voluntària, doncs, d'alguna manera fins ara es podia pactar, no?, per quins casos acceptaven acudir i per quins casos no ho acceptaven. Llavors era com una mica una adhesió a la carta, no? Era una mica, jo m'adheriré doncs, només pels temes de facturació i de, saps? Però no, hi havia com limitacions i hi havia casos que quedaven exclosos i que, doncs, bueno, no es podien, si s'havien de derivar a una altra via, no? I ara, doncs, d'alguna manera, amb aquesta nova normativa, doncs, s'han eliminat aquestes limitacions i ara, doncs, estàvem en un punt, el mes de febrer, un punt que estàvem com pendents totes les juntes arbitrals a veure què farien aquestes grans empreses, les telefòniques, les empreses de subministrament...
Parlem, Vodafone, Naturgy, sí. Tots aquests grans monstres,
sí, eh? Endesa, etcètera, sí, Iberdrola... Doncs estaven pendents de si apostarien per l'arbitratge o no, perquè tenien l'oportunitat de marxar de l'arbitratge. Podien decidir si seguien adherides amb les noves condicions, no?, de la nova normativa o si marxaven. I bé, de moment sembla que la majoria s'han quedat, però, bueno, estan una mica a l'expectativa, a veure què passarà, no? A veure què passarà, perquè algunes han dit, doncs bé, nosaltres ens quedarem, però ens passarem a l'arbitratge de dret, per exemple.
Això què vol dir?
Això vol dir que el que deia la Blanca, s'haurà de resoldre amb dret, el qual vol dir que si es pot resoldre amb dret o amb equitat. No? I ella comentava que una de les característiques principals dels arbitratges és que fins ara la majoria han sigut en equitat. Sí que se'n feien alguns amb dret, però eren els menys, no? Els mínims, no? I a partir d'ara, doncs, si l'empresa decideix que es queda, però que vols els arbitratges de dret, doncs, esclar, llavors estem fent un sistema com paral·lel a la via judicial, amb la qual cosa potser es desvirtua una mica, no? No
sé què sí, pensarà. És que ho fa més complex, no? És a dir, jo entenc que l'arbitratge, sota el meu parer, té més sentit amb equitat, perquè al final és una cultura de la mediació, de l'arbitratge, no? De fet, tots aquests canvis venen per un reglament europeu, perquè allí sí hi ha molta més cultura, no? Llavors, clar, bueno, que sigui en dret, home, clar, és que ens posicionen en una situació en la qual no podem valorar les circumstàncies, no? O no les podem valorar de la mateixa manera, no? Si hi ha un article que diu que tal d'això respondrà tal, doncs no hi ha possibilitat de dir, val, sí, però aquí va passar això i va passar allò i m'aporten això i m'aporten allò, anem a valorar tots que en funció del sentit comú, no? Bueno, a veure, no? És a dir, clar, et posa amb més complexitat, sobretot per casos de grans companyies, no? De subministres i de coses així. Els temes d'aquí, doncs, bueno, sempre són, no?, més diferents, més senzills, no?, més personals, no?, més...
Però les empreses d'aquí no s'adhereixen,
clar,
amb dret. No? Quan les empreses que són de Vilafranca, no?
I que els comerços i establiments locals.
Sí, clar. Sí, clar. Normalment, bueno, no n'hi ha cap que estigui adherida amb dret.
Claro.
Totes estan adherides amb equitat.
I només ha estat Telefònica qui ha dit continuo, però amb arbitratge de dret, d'aquestes grans.
S'ha canviat, sí, d'aquestes grans. Altres ja ho estaven adherides amb dret, eh? Com, per exemple, a Yoigo... no sé, n'hi havia alguna altra que estaven adherides només amb dret.
Potser quan has d'optar per una d'aquestes grans empreses per contractar un servei a casa, seria una variable a tenir en compte, no?
I tant.
Si estan adherides al sistema arbitral, si són a dret, si no hi són...
Sí. El que passa és que quan contractem un servei d'aquest tipus, no?, normalment... No sé, ho fas perquè vols una millora, no?, en les condicions, no? I normalment, clar, no penses que has de tenir conflictes. Normalment, si la que tries, penses que serà la millor per tu. Mm. No penses que potser vens d'una altra companyia que t'ha donat això mateix, que has tingut una mala experiència, i dius, vaig a canviar, no? Vaig a veure què m'ofereixen i contractes la que et sembla més adient i no hi penses que pots tenir problemes. Però és que, clar, quan parlem d'aquestes companyies grans, potencialment tots podem tenir problemes, perquè, clar, gestionen tal volum...
El tema és l'atenció al client, no?
Clar,
llavors et trobes amb una reclamació i et pots arribar a trobar amb una paret, no? Llavors això és el que facilita no? un sistema arbitral d'aquesta manera, no? Que puguin accedir a algun lloc on pugui haver-hi una intermediació i una relació, que això tampoc ho fa el sistema judicial.
Clar.
No? Vull dir, el sistema judicial acaba sent, m'ha passat això, no? Necessito...
Clar. Home, a l'hora de contractar és important, no?, que ens fixem, no?, que potser hi ha companyies més petites, no?, més d'àmbit local o, bueno, a nivell de Catalunya, per exemple, no?, que potser tenen un servei d'atenció al client doncs més proper. És que tot això s'ha de tenir en compte, perquè és que avui dia, francament, deixen bastant que desitjar, no?, tant pel que fa a l'atenció al client com pel que fa a la resolució dels conflictes. Aquestes companyies deixen bastant que desitjar.
Està molt descuidat, no?, tots dos aspectes.
Clar, llavors ens hem de fixar una mica, no?, quan contractem, doncs, apostar pel comerç local o pel consum de proximitat, o si parlem de subministraments d'aquest tipus, doncs també hi ha companyies aquí a nivell, doncs, català o a nivell...
Comarcal o de vegueria.
Sí, també.
Perquè penseu que els serveis bàsics... Aquestes empreses que els donen, que els ofereixen, haurien d'estar adherides sí o sí a l'arbitratge. Quan parlem d'assegurances, de subministraments, aigua, llum...
Bueno, és que al final, no?, és una manera de resolució dels conflictes que el que fa és que ells donguin una més bona atenció també al client, no? És a dir, al final no és una gestió. Jo crec que el problema, que és el que treia una mica la Gavi, és que les que estan lluny, la seva manera d'actuar és una manera d'actuar molt agressiva, baixo preus, no? I tu vens perquè hi ha aquesta crida de preus més, no? O sigui, amb menys preu, més d'això. Però, clar, després, quan tinc problemes, clar, també el paquet és molt gran, llavors és molt més difícil de resoldre, i si no hi ha ningú que intermedi, el que passa és que molta gent moltes vegades tinc un problema amb tres factures, al final què faig? Me'n vaig i da igual, perquè què he de fer? Anar-me'n al jutjat a buscar... No? Vull dir, llavors, jo crec que, bueno, de fet, no sé si és així, però crec que alguns països europeus és obligatori, no?
Només a Portugal.
No, és que em sonava com que hi havia algun...
Només a Portugal. De fet, aquí s'està plantejant, eh? Aquí a Catalunya tenim la Junta Arbitral de Consum de Catalunya, que té una aposta molt clara per l'obligatorietat de l'arbitratge, no? Almenys pel que fa als subministraments bàsics i els serveis bàsics, no? Però, clar, com que depèn de... O sigui, la competència és de l'Estat, doncs, clar, no depèn només de la decisió del govern català. Per tant, moment...
I deu haver molta pressió, també, perquè al final que el fet de que els laudes no siguin impugnables i siguin executius, clar, dona un poder a les juntes arbitrals, que suposo que aquí deu haver, no?, un estira i arronsa entre... Bueno, sí. Clar, no?
Gavi, tens números del funcionament de la Junta Arbitral de Consum l'any passat, per exemple, per fer-nos una idea?
Sí, a veure, l'any passat vam tenir 51 sol·licituds d'arbitratge i els sectors que tenen més reclamacions en aquest àmbit són els serveis, o sigui, els serveis professionals, o, bueno, ja siguin reparacions, ja siguin tot tipus de serveis, no sé. També hi ha reclamacions de l'àmbit del comerç local, i també la que té més sol·licituds és la companyia d'aigües, oi? Que és la que s'emporta la palma.
Ah, sí?
Sí.
Més que la telefonia?
Quasi més que la telefonia, sí. Perquè la telefonia antigament havia sigut un dels sectors més reclamats, però és veritat que en els darrers anys han baixat moltíssim. Nosaltres havíem tingut com més del 50% de l'activitat de la Junta Arbitral era d'aquest sector, i ara no, ara només representa un 12% de les reclamacions d'arbitratge. Per tant, ha baixat molt. Sí que és veritat que les companyies aquestes en aquests últims anys s'han posat les piles. I bé, aquí tenim doncs el tema dels subministraments, que bueno, que doncs és un dels sectors bastant reclamats.
Hi ha camp a recórrer.
Sí, sí,
sí. Hi ha camí
a
fer aquí.
Sí, sí, sí.
I quant a la resolució dels casos que han passat per la Junta Arbitral?
Què?
Quants han estat positius, negatius?
Sí, sí, sí.
Com ha anat, no?
Clar, positiu i negatiu és una mica difícil, perquè, clar, tenim dues parts i
per
nosaltres
qui?
No estem posicionats, no? Ni, no? Vull dir que positiu...
La Blanca no, però la Gavi sí, no? Al costat del consumidor sempre.
Bueno, perquè ella és... No, però, sí. Però clar, com a àrbitre... No,
has de ser neutral,
no ets positiu ni... No, vull dir... Bueno, potser la Gavi sí que ho té... No? Canviat amb qui hem donat la raó a l'empresa o qui al consumidor, però clar, en el meu sentit és com...
Has de ser neutre,
no,
sí, sí.
No.
Sí, bueno, et refereixes, suposo, als si s'han estimat o s'han desestimat les sol·licituds.
Sí, les peticions.
Vale. Sí, en el cas de que, en els casos que han arribat a emetre's un laude arbitral, en aquest any 2024, el 86% dels casos es van estimar total o parcialment i el 14% restants es van desestimar. És a dir, que hi ha un nivell d'estimació bastant elevat, no? Clar, quan arriben aquí a arbitratge, hi han passat ja molts filtres als casos, no? Llavors, bueno, hi ha les persones que realment volen arribar aquí és perquè, doncs, consideren que tenen una base bastant bona.
Sòlida, no?
Sòlida per tirar endavant la reclamació. No sempre és així, a vegades... No, o sigui, a vegades aquest any ha sigut d'aquesta manera, altres anys, doncs, bueno, però al voltant de més del 50% dels casos s'estimen, segur.
Ens queda un minut, i molt poc, minut final per convèncer a través d'aquests micros els oients que és una bona opció, si has recorregut tot el camí,
sí,
tens aquesta opció.
Sí, nosaltres sempre recomanem que ja sabem que és pesat reclamar, que fa mandra, que bueno, que de vegades deixem córrer perquè pensem, bueno, mira, però... Val la pena. Nosaltres pensem que val la pena esgotar el procediment, no? Si comences, doncs, tens l'acompanyament del servei de consum i, per tant, doncs, val la pena arribar a esgotar la via. I fins i tot, aquells casos que no puguin arribar a l'arbitratge perquè no s'ha acceptat, doncs, també hi ha les associacions de consumidors, hi ha els advocats que poden acudir a la via judicial. Per tant, val la pena, doncs, no sé, reclamar els drets, perquè és que si no... Després ens quedem indefensos, no? I deixem tirem la tovallola.
Per mai. Tant,
no ho sé, nosaltres sí, nosaltres som de les que...
Fins al final.
Fins al final.
Fins al final. Sí, i acompanyant els consumidors a arribar fins al final.
Sí.
Blanca Ribas i Gavi Giralt, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Que tingueu bona setmana.
Molt bé, gràcies. A vosaltres.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.